Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. No és nova la importància que juga i ha de jugar el paisatge i l'entorn natural del Priorat en el seu desenvolupament econòmic, social i cultural. A banda del Parc Natural de Montsant, la Serra de Llaveria o la candidatura a Patrimoni de la UNESCO, hi ha altres qüestions rellevants, com la Carta del Paisatge del Priorat. D'aquesta en parlarem avui abans d'entrar a fons en les altres notícies destacades de la setmana. Què és la Carta del Paisatge, què implica i quin paper hi té reservada la societat prioratina? Es posarà damunt la taula amb dues persones que estan directament vinculades en aquest procés. Abans, però, repassem els titulars dels darrers dies, uns titulars que ampliarem després de l'entrevista amb l'Eduard Soler i l'Eva Torà. Comencem! Convergència espera tenir l'alcaldable per a les eleccions municipals a Falset durant la propera setmana. El perfil respon a una persona capaç de superar el llistó que han deixat anteriors alcaldes de Falset. La subdelegada del govern a Tarragona, Teresa Pallarès, destaca durant la seva estada al Priorat la promoció dels productes autòctons de qualitat. També elogia la investigació i la tasca que està duent a terme el Parc Científic del Vi, Vitec. Canviar la tendència i tenir en compte la sostenibilitat. Aquest és el missatge llançat pel president del Consell Comarcal de la Ribera en unes jornades al voltant d'aquesta qüestió. També s'hi apunta la importància del diàleg i tenir present quin és el futur que es vol per a la comarca. Sensibilitzar els joves envers les drogues des d'un punt de vista científic i global. Aquest és l'objectiu de l'exposició de l'obra social de la Caixa, que es pot veure aquests dies a la plaça de l'Artesana de Falset. De manera interactiva ofereix recursos per proporcionar la informació necessària per prendre decisions responsables. I en esports, a banda de repassar els enfrontaments d'aquest cap de setmana en futbol i futbol sala, també parlarem de la prova de Bike Trial que es disputa demà diumenge a Sant Gregori. Després que l'any 2004 comencés l'elaboració de la Carta del Paisatge del Priorat, estem ja immersos a les etapes finals d'aquest llarg recorregut, per això avui volem parlar de què és, com es confecciona, què queda per fer i què implicarà aquest document per a la comarca. Per abordar aquestes i altres qüestions tenim a Ràdio Falset a l'Eduard Soler, de l'empresa Limonium, coordinadors de la Carta, i a l'Eva Torà, tècnica de participació del Consell Comarcal del Priorat. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Comencem, Eduard, si et sembla, per definir què és exactament una Carta del Paisatge.
Bé, la Carta del Paisatge és ben bé allò que el territori on s'aplica vol que sigui. És bàsicament un document de concertació, d'acords, no? De recopilació d'intencions, d'objectius, d'accions que estiguin acordades pels actors que la promouen. En aquest cas, lògicament a la comarca, el Consell Comarcal, però també els ajuntaments i aquelles entitats o associacions que poden, amb la seva funció habitual, produir accions que tinguin un impacte positiu sobre el paisatge. Lògicament, per tant, és un document d'intencions, però no és una carta als Reis, sinó que és una cosa concreta que recull allò que els actors del territori tenen acord i estan disposats a fer.
Tampoc és un document normatiu, com molta gent se pot pensar.
En absolut. És a dir, la Carta del Paisatge el que intenta és fixar uns objectius compartits pel territori en allò que realment pugui existir un acord ampli sobre les polítiques de paisatge, cosa que a més en el Priorat no hauria de ser difícil perquè ja partim d'una base, d'un territori amb un paisatge d'altíssima qualitat, no? Per tant, es recopilarà tot allò que podem en aquest temps concertar amb els agents sempre des d'una manera voluntària. No estem fent un instrument normatiu associat al pla territorial parcial o en algun pla que incorpori normes, sinó que, com hem dit, és un document d'intencions concret, tan ambiciós com els propis agents del territori vulguin.
No sé si podries, per exemple, posar algun exemple d'alguna carta del paisatge que s'hagi fet en algun altre indret de Catalunya, una mica perquè la gent pugui entendre una mica què són aquests objectius que es poden marcar i com des de la societat es pot comprometre en aquests objectius.
Bé, de cartes n'hi ha unes quantes aprovades i en funcionament. La més propera segurament és la de l'Alt Penedès, que és un altre territori vinícola que fa temps que corre i en aquest cas els actors d'aquesta carta, com les administracions locals i també el sector vitivinícola, doncs es van autoobligar a realitzar tota una sèrie de mesures d'integració dels propis cellers, d'integració de les noves actuacions de plantació, amb una sèrie de criteris que ells mateixos van voler treballar, no? I en aquest cas, a més, s'ha desenvolupat molt tot el tema de l'aprofitament turístic del recurs paisatge vinya, mitjançant una sèrie d'accions. N'hi ha d'altres, s'ha fet la carta del paisatge al Berguedà, s'ha fet carta de paisatge en territoris més menuts, com pot ser alguna vall en concret, no? S'acaba de... Recentment s'ha aprovat la carta de paisatge a l'Alt Empordà, que també és un territori marcadament agrícola, no? En aquest cas no amb vinya, tot i que hi ha part de vinya, però amb d'altres. I cadascú el que ha de buscar és el territori concret, les seves especificitats, els seus problemes, intentar donar resolució i, sobretot, posar en valor allò que és fort, no? I en un territori com aquest, que està apostant no només per això, sinó que ara doncs, està apostant per altres qüestions, com el paisatge cultural, el patrimoni, doncs és un instrument perfecte per poder realment aconseguir que tothom qui pot jugar una part doncs posi de la seva mà i s'intenti doncs, millorar aquest potencial i corregir, si és el cas, alguns problemes que puguin existir.
Ja ho apuntava amb les seves paraules l'Eduard, però un dels objectius principals és que la societat prioratina s'impliqui amb la Carta del Paisatge, no? Per això al Consell Comarcal hi ha la figura de l'EVA, no? Per què és tan important la participació de la gent a l'elaboració de la Carta del Paisatge?
És important perquè el paisatge és de tothom. Tothom hi té alguna implicació d'alguna manera més directa o més indirecta, però vivim al Priorat, treballem al Priorat o fem turisme al Priorat. Tothom té alguna cosa a dir des del seu punt de vista més expert o menys expert. Creiem que l'opinió de tothom és important. També per arribar a nivells de compromís és important també que tota la societat hi estigui en certa part implicada dintre de les seves possibilitats, però sense aquesta implicació, doncs, com deia bé l'Eduard, aquesta carta seria una carta als Reis, no? I és el que no volem que sigui, sinó que siguin objectius realistes i que realment els qui s'hi comprometin de veritat.
És que és lògic. Si volem una concertació o un acord, no es pot fer sense participació. Si no, seria una imposició o un document tècnic fet per una administració que sortiria informació pública, que tindria el procediment habitual de delegacions i que s'acaba el que se dava, no? En aquest cas és bàsic, o sigui, no es pot entendre arribar a acords o a desacords sense passar per un procés de consulta, de participació, tot i que, lògicament, els actors del territori en són coneixedors perquè fa molts anys que tot això dura i molts d'ells ja deuen tenir bastant clara les seves idees, les seves no partim de zero, no? És un territori madur i treballat.
Per aquest motiu volem treballar de dues maneres diferents, no? Quan ho explico sempre dic la mateixa metàfora. El que intentem fer és una mica com una cremallera entre dos processos que aniran units paral·lelament i s'aniran interconnectant. Un és el procés de concertació i de mediació amb aquests agents que comentava l'Eduard, que ja tenen aquesta implicació, que ja estan treballant, que des de ja fa temps tenen voluntat, i després un altre procés que és el procés de participació i de comunicació amb la resta de la societat que vulguin dir alguna cosa, que vulguin fer una aportació o que a la millor ara mateix nosaltres pensem que no formaran part d'aquesta concertació i mediació, però el seu interès no fa que arribin a aquest altre procés. Aquestes dues formes diferents se materialitzaran, no, per una part amb tallers presencials, on vindran uns agents que s'aniran convidant. Els farem en tres municipis diferents i tenim previst que siguin els dies 21, 22 i 23 de febrer. 24 de febrer. De moment a Cabassers, Falset i Cornudella. Llavors se'n faria una altra una mica com a conclusions, no? El dia 28 de febrer a Falset. Això per una part. A la resta de la societat que vulguin informar-se, que vulguin saber de què va, que vulguin donar la seva opinió, contestar qüestionaris o fer les seves aportacions, ho podran fer a través d'una web que esperem que a finals d'aquesta setmana, a principis de la que ve, ja la puguem activar. Tenim, hi ha molts documents preparats, i, però bueno, encara com que costa molt, no? Hi ha molta feina, hi ha molts documents, hi ha molta informació a treballar, doncs esperem que la puguem tindre llesta ja per aquest divendres. També ho podran fer per telèfon o per correu electrònic. Tota aquesta informació ja s'anirà difonent també.
Suposo que important sobretot aquests tallers de participació, no? És a dir, m'agradaria que expliquis una mica com s'articula el taller i què és el que voleu que surti d'aquest taller.
Els tallers són per debatre ja específicament aquells documents que tècnicament l'empresa, Limonium Idetum, han preparat. Ells són experts, no? Són ambientòlegs, són enginyers agrònoms, bueno, diferents experts, i ells han preparat un document en base a la normativa del catàleg del paisatge del Camp de Tarragona i els estudis que ja tenien fets amb una diagnosi territorial. Llavors, el que es farà amb aquests tallers, ja us ho explicarà millor ell, però és debatre aquest document tècnic que ells proposen, consensuar-lo amb els agents del territori.
Sí, de fet, com he dit abans, aquí ja s'havia fet molta feina. Ja des de l'inici de la carta existien uns treballs prou interessants de diagnosi, no? I de proposta fins i tot d'objectius. S'ha aprovat en aquest temps el catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, que lògicament té incidència sobre tot això. Hi ha processos, molts ajuntaments han aprovat els seus POMs, s'ha fet l'agenda 21 del Montsant, s'han fet funcionar el Consorci de Llaveria. Vull dir, funcionen moltíssimes coses que han aportat informació i que nosaltres hem intentat doncs, des del nostre coneixement i en aquest cas amb el nostre equip, hi ha l'Albert Cortina, que és un advocat urbanista que ha treballat en diverses cartes de paisatge prèviament, no? Doncs hem intentat això ordenar-lo, sintetitzar-lo i posar a disposició dels agents una informació de diagnosi d'objectius que ja està preparada i que serà visible en aquesta web, a partir de la qual podrem discutir. I el que volem discutir bàsicament és identificar amb els agents del territori aquells objectius bàsics i irrenunciables. No volem fer una cosa, tot i que els documents puguin ser extensos i farragosos, el resultat de la carta de paisatge és una cosa molt pràctica, molt aplicable i no una enciclopèdia de bones pràctiques del paisatge, sinó aquelles coses que realment es poden portar a terme i sobretot identificar quin serà el responsable i com i quan i quan costaran i com es faran. I això ho farem mitjançant dos tantes detalles. Com ha dit l'Evan, primer n'hi haurà una aquest mes de febrer, on intentarem ja, sobre uns documents, intentar destriar el gra de la palla, i posteriorment, al mes de març, tenim la intenció, tot evidentment pot canviar, però la intenció és al mes de març poder ja arribar a una sèrie de compromisos concrets amb els sectors convidats a participar-hi, per tal d'identificar realment quin serà el contingut de la carta i on es vol arribar. Aquesta és una mica la idea. La dinàmica dels tallers caldrà precisar-la en el moment en què sapiguem quanta gent participa, com es farà, però bàsicament a partir d'unes eines de participació concretes pròpies d'aquest tipus de tallers, doncs es permetrà que tothom col·labori en identificar aquells aspectes comuns que poden tenir una capacitat d'enganxar a tots els sectors i de fer que tot tiri endavant.
I després de l'assumpció d'aquests compromisos, l'última fase és la fase d'implementació ja de la carta, pròpiament dit, no?
Sí, lògicament. Com la carta és l'inici d'un procés, o hauria de ser l'inici d'un procés, si ens pensem que en el moment en què els sectors signen ja s'ha acabat, doncs bueno, tindríem de nou una constitució, podríem dir, sobre el paisatge, però que la idea és que aquestes signatures, lògicament, comporten un compromís d'executar unes accions amb uns compromisos temporals i pressupostaris. Això és una feina complicada, i més en els temps que corren, no? on l'alegria potser no és la mateixa, però precisament entenem que en aquests moments on potser no hi ha tanta disponibilitat pressupostària és el moment de la creativitat, és el moment de la reflexió, és el moment en què la gent ja té temps i no es veu arrossegat per la bogeria potser que hem tingut en altres moments, i per tant és un moment per pensar les coses bé, per veure quins potencials es poden posar en valor i per invertir en aquest cas, invertir en paisatge com a recurs primordial de la comarca, no?
També tenim la intenció de quan acabin aquests treballs, no, de redacció de la Carta del Paisatge, que qualsevol ciutadà o entitat que no hagi pres un acord ferm, un compromís amb una acció, de totes maneres se pugui adherir a la carta, pugui donar-li el seu vot de suport i dir jo hi estic a favor, encara que no puc comprometre'm a fer res. Aquests vots de suport els recollirem a través de la web també.
Doncs Eduard Soler, Eva Torà, hem d'anar acabant, així que gràcies per haver estat avui aquí a Ràdio Falset per parlar d'un tema tan important que serà per als propers mesos i de cara al futur com és la Carta del Paisatge, i doncs bé, des d'aquí doncs fer una crida doncs a que la gent participi en tot aquest procés, no? Perquè és important.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després de parlar de la Carta del Paisatge, recuperem el fil de l'actualitat avançada en titulars. Convergència espera tenir l'alcaldable per a les eleccions municipals a Falset durant la propera setmana. Ara com ara, hi ha 4 possibles candidats. Segons el cap local de Convergència, Ramon Pelejà, fa temps que estan preparant el projecte. Cerquen una persona capaç de superar el llistó que han deixat anteriors alcaldes de Falset.
Ja fa temps que hi treballem, darrere d'aquest projecte, i esclar, i val els seus dies i val els seus temps, i estem treballant. El candidat de Convergència té que ser una persona, crec jo, això aquest és un punt de vista molt particular meu, té que ser una persona amb un llistó una mica alt, degut a que els alcaldes que hi han hagut aquí a Falset han sigut alcaldes que han deixat el llistó molt alt. I llavors, clar, nosaltres per poder competir amb aquests senyors hem de tindre una persona preparada. I és el que estem fent, buscant-la. Tenim mig pensat que pot ser setmana que ve. Setmana que ve tindrem candidat, segurament.
A banda d'escollir el candidat a l'alcaldia, Convergència vol crear un bon equip per completar la llista. Però en aquest sentit, qui sigui finalment el candidat també hi influirà. Al marge d'això, he preguntat per si els bons resultats a les autonòmiques són significatius de cara a les properes municipals. Pelejà es mostra prudent i afirma que cal seguir treballant.
Nosaltres, clar, com sempre, les municipals les afrontem amb ganes, no? Però, per altra banda, també pensem que no tenen res que veure les autonòmiques amb les municipals. Les municipals tots sabem que són persones, més que res caps de llistes, i les autonòmiques pues, és un altre món, és una altra cosa. Llavors, clar, nosaltres de cara al nostre possible candidat hem de fer un programa, hem de mirar amb quines coses podem comptar amb l'apoi del partit, hem de mirar moltes coses i és el que estem fent.
Ramon Pelejà apuntava també que a nivell comarcal s'està treballant fort per confeccionar bones llistes electorals a tots els municipis. Els 4 subdelegats del govern a Catalunya van visitar el passat cap de setmana el Priorat, convidats per la DEO Montsant, per conèixer de primera mà el territori i el sector vitivinícola. Teresa Pallarès, subdelegada a Tarragona i filla de Marçà, va qualificar la visita de molt interessant i va aprofitar l'ocasió per parlar de la promoció dels productes autòctons de qualitat.
Jo crec que la promoció dels productes autòctons cada vegada s'està fent més, i amb això hi tenim responsabilitat cada un de nosaltres, no només els que representem institucions, sinó cadascun de nosaltres, perquè estem en un territori en què tenim productes de primeríssima qualitat, i això és indubtable, i la tasca aquesta del dia a dia de consumir nosaltres mateixos els productes que tenim a la terra és el que d'alguna forma ha de fer que això també tiri endavant, no? Jo crec que cada vegada es fa més això i que cada vegada la gent se sent més orgullosa d'aquests productes i la capacitat i la potencialitat que té el territori és brutal.
L'estada al Priorat també els va portar al Parc Tecnològic del Vi de Falset, Vitec. Pallarès el va definir com un equipament estratègic pel paper que representa en el suport als viticultors, cellers i empreses del sector. En aquest sentit va defensar, tot i la situació actual, seguir mantenint les inversions en investigació i en altres activitats econòmiques derivades del propi sector vitivinícola.
Jo sóc de les que pensen que sempre s'ha d'invertir en recerca. Vull dir, si volem ser pioners en molts sectors, si volem millorar, per exemple, en aquest territori tots som molt conscients del que significa l'enoturisme, no? Ja no tant només el sector de l'enologia, sinó també el que això suposa l'enoturisme, el motor que suposa pel territori. Per tant, jo crec que la investigació i la inversió a mi i més de, és, jo crec que ha de ser sempre, no? Ha d'haver prioritats, com en tot en aquesta vida, en moments complicats això produeix una aturada per responsabilitat dels governs, però que contínuament s'ha de tirar endavant amb això, perquè és, jo crec que forma part d'una inversió en futur.
Els 4 subdelegats del govern a Catalunya van cloure la seva estada amb una visita al Castell del Vi de Falset. no deixem el món del vi. Els propers 15 i 16 de febrer, la seu del Consell Comarcal del Priorat acollirà unes jornades sobre creació d'experiències enoturístiques. La primera sessió de sensibilització se centrarà per mitjà del debat i la participació en analitzar tot el que envolta el món del vi i l'enoturisme. La següent sessió, a mode de taller, pretén donar a conèixer com desenvolupar productes enoturístics i definir estratègies de promoció i comercialització. I és que l'enoturisme a la comarca va guanyant pes amb el temps i s'està convertint en una alternativa a l'alça, complementària al propi sector de la producció de vi. Afegim finalment que aquestes jornades estan organitzades pel Consorci per a la millora de la competitivitat del turisme i oci a les comarques de Tarragona, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i l'Associació País del Vi. Parlem ara d'unes altres jornades. La Ribera debat aquests dies sobre la sostenibilitat, sobre què es basa aquest concepte i quines són les seves implicacions pràctiques. I és que la relació entre l'àmbit econòmic, ambiental i social és una qüestió d'actualitat en aquesta comarca i en les veïnes com la nostra. En el cas de la Ribera, però, segons el president del Consell Comarcal, Bernat Pellissa, toca fer un canvi de plantejament, ja que fins ara el criteri de sostenibilitat s'ha passat per alt.
En primer lloc, deixeu-me dir que jo sóc un profund pessimista de com han anat les coses. Crec que aquí a la comarca de la Ribera d'Ebre les coses han anat com han anat. Bàsicament han fet les coses amb molt poca sostenibilitat, però alhora deixeu-me dir que també sóc profundament optimista, perquè quan siguem capaços de donar-me un compte de tot el que han fet malament durant aquests anys i allà en què ens ha portat, a la poca diversificació econòmica i a la situació econòmica actual de la comarca, poder emprendre un futur més sostenible per a tothom, en què siguem capaços d'aprofitar, no de malbaratar els recursos, que són molts que tenim a la nostra comarca, i que ho veiem com una possibilitat de desenvolupament econòmic.
Davant de la convulsió de temes com el magatzem de residus nuclears que ha dividit la comarca, el president del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, Albert Pujol, defensava el debat, informar i parlar. Marcava, a més, la base de la reflexió. Quin futur es vol per a la comarca?
Hem de saber veure i analitzar la situació que la nostra comarca té i podem opinar, podem dir la nostra, i crec que avui el que fem com a Centre d'Estudis és dir la nostra. I la nostra, ja vam dir-ho l'any passat, amb tota la situació que s'ha viscut a la comarca, és molt clara i directa, i és, nosaltres creiem que el que s'ha de fer és parlar, és informar, és arribar a la gent, i després cadascú que tingui la seva opinió a favor o en contra de les coses. Segurament des del prisma que es veurà, tothom tindrà raó, però el que sí que hem de tenir tots molt clar, i tots amb molta raó, és com volem que vingui el futur.
Les jornades sobre desenvolupament sostenible estan organitzades per l'Antena del Coneixement de la Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, el Centre d'Estudis de la Ribera i el Consell Comarcal. Ana Maria Soler i Jesús González són els nous directors de Benestar i Família i Ensenyament a Tarragona, respectivament. Ana Maria Soler serà l'encarregada, per tant, d'abordar temes tan importants com l'atenció a la pobresa i l'exclusió, l'aplicació i el desenvolupament de la llei de la dependència, la violència de gènere o els aspectes relacionats amb les vídues, els joves, la gent gran i la infantesa. De la seva dilatada trajectòria professional a l'administració, destaca per haver estat directora general d'Atenció a la Infància i directora general de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. Per la seva part, Jesús González, nou director d'Ensenyament, és llicenciat i catedràtic en matemàtiques i té una àmplia experiència en el camp de la inspecció educativa, on ha exercit durant 20 anys, 13 dels quals com a inspector en cap a Tarragona. Seguim amb una altra de les notícies que apuntàvem en titulars. Segons una enquesta a nivell estatal realitzada a alumnes de secundària l'any 2008, un 81% ha consumit alcohol alguna vegada, un 44% tabac, un 35% cànnabis i un 5% cocaïna. De fet, l'adolescència és l'etapa en la que es donen els primers contactes amb les drogues, ja siguin legals o il·legals. Als 13 anys es comença a experimentar amb el tabac i l'alcohol, entre els 14 i els 15 amb el cànnabis, i entre els 15 i els 16 amb la cocaïna, les amfetamines, els al·lucinògens i l'èxtasi. Davant d'aquestes dades, i per aprofundir en els riscos i conseqüències del consum, fins demà diumenge, 13 de febrer, es pot visitar l'exposició itinerant Parlem de drogues, emplaçada a l'Artesana, a Falset. Es tracta d'una exposició de l'obra social de la Caixa, comissionada pel catedràtic de farmacologia Rafael Maldonado, que pretén sensibilitzar els joves des d'un punt de vista científic i global. De manera interactiva, ofereix recursos, orienta i forma amb l'objectiu últim de proporcionar la informació necessària per prendre decisions responsables. L'exposició, que s'orienta a la comunitat educativa, als professionals de la salut i als joves, està també oberta al públic en general fins diumenge, de 10 a 2 i de 5 a 8 del vespre. Canviem ara de tema. L'Ajuntament de Falset va acollir dijous una sessió sobre els recursos lingüístics que es poden trobar a internet. La sessió, impartida pel Servei Comarcal de Català del Priorat, s'orientava a donar a conèixer algunes eines que ajuden i són útils a l'hora de treballar en català amb garanties de qualitat. Ho explica Rosalia Bernet, tècnica del Servei Comarcal.
És important perquè els que escrivim en llengua catalana, doncs cada vegada puguem ser més autònoms. Fa molts anys que es parla de normalització lingüística i arriba un punt en què molts sectors ja poden o han de treballar sempre en català i, a més, doncs que aquest usuari que utilitza el català pugui ser autònom, no depengui de serveis d'assessorament, no depengui de correctors, etc, etc. Llavors, aquestes eines són interessants per això, perquè l'usuari no hagi de dependre del servei o quan ho hagi de fer, ho hagi de fer quan hagi de resoldre dubtes més complicats.
Algunes de les eines disponibles a internet i recomanades durant la sessió, que es va dirigir especialment a professionals de l'administració, són l'Optimot, per la diversitat de recursos i fonts que ofereix, i el traductor automàtic de Google, per ser una de les eines més potents i fiables. El recull de relats Un riu de crims, en el que s'hi troba un cas dels germans Johnson, els detectius de l'escriptor falsetafe de Cortés, es presenta oficialment avui a la segona trobada de Gènere Negre del Matarranya, a Vall de Roures. La setmana passada ja us vam explicar que havia participat al BCN Negre, el certamen literari de novel·la negra de Barcelona. Amb la presentació d'avui a Vall de Roures, també es dona el tret de sortida a la seva venda a les llibreries. Recordem també que està previst que aquest recull de relats es presenti a Falset coincidint amb la Fira del Vi. I abans dels esports, apuntem molt breument que el proper cap de setmana l'Agrícola Falset Marçà celebrarà l'acte institucional del seu centenari. Durant la propera setmana ampliarem aquesta informació.
Els esports.
Ara sí, la informació esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Victòria important del Falset Esportiu el passat cap de setmana, on els falsetans derrotaven a plaer a un dels equips més forts de la categoria per 3-0. Tot i que cal dir que l'equip de la capital del Baix Camp, el Mas Pellicer, va jugar bona part del partit amb 8 jugadors. Amb aquesta victòria, el Falset Esportiu ja és el cinquè classificat, amb 34 punts. Tot i que ara resultarà més difícil escalar posicions, ja que el quart classificat, l'Icomar de Tarragona, compta amb 43 punts, 9 punts més que l'equip de la capital del Priorat. La competició, cal dir, continua, i aquesta tarda, de dissabte, a partir de les 18 hores, a partir de les 6 de la tarda, el Falset Esportiu visita la capital del Baix Camp, al terreny de la Unió Astorga, un equip que a hores d'ara es troba a la zona mitja de la classificació. Unió Astorga-Falset Esportiu començarà avui dissabte, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, i a la capital del Baix Camp. Parlem ara del grup 24 de tercera territorial. Parlem, cal dir, de bones notícies per la Unió Esportiva Porrera, que va trencar una ratxa de 4 derrotes consecutives guanyant el passat cap de setmana i a domicili al Montroig per 1-2. Mercès la victòria, la Unió Esportiva Porrera puja un lloc a la classificació i hores d'ara ja situa el 13è lloc de la classificació amb 22 punts. Un Porrera que vol seguir guanyant els partits i un Porrera que rep demà a les 4 de la tarda, a les 16 hores, al Camp d'Esports Municipal de Porrera, al Salou B, al filial del Salou A de la primera territorial. La Unió Esportiva Salou B començarà demà diumenge a les 4 de la tarda i al Camp Municipal d'Esports de Porrera. Deixem el futbol i parlem de futbol sala, ja que aquest cap de setmana reprèn la competició a la preferent catalana i es reprèn amb un partit clau pel Pradell Futbol Sala, ja que visita la pista del avantpenúltim classificat, la Unió Esportiva Flix. Recordem que els pradellencs són els penúltims classificats, a tan sols 2 punts de l'equip de la Ribera. Si el Pradell guanya el citat en contra, superaran el Flix a la classificació. La Joventut Esportiva de Flix Pradell començarà aquest dissabte a les 18:30 hores i a la pista de l'equip de la Ribera d'Ebre. Seguim parlant de futbol sala, però ara parlem de la segona divisió provincial. Parlem del Futbol Club Capçanes, que perdia a domicili el passat cap de setmana per 2-3 front al líder de la segona divisió, els Montells. Els capçanencs se situen hores d'ara al cinquè lloc de la classificació amb 18 punts i avui dissabte visiten la pista del segon classificat del grup, el Club Futbol Vandellòs. El Vandellòs Capçanes començarà avui dissabte a les 18 hores a les 6 de la tarda i a la pista de l'equip del Baix Camp. L'altre equip de la nostra comarca, el Club Esportiu Poboleda, va tocar descansar el passat cap de setmana. Rep avui dissabte al Pratdip a partir de les 6 de la tarda. Recordem que el Club Esportiu Poboleda continua com a cuer de la segona divisió provincial de futbol sala i ara tan sols té el seu caseller 3 punts. Aquest cap de setmana l'ermita de Sant Gregori de Falset acull una prova de bike trial, vàlida pel Campionat de Tarragona. Pels que no sabeu què és això del bike trial, Àngel Batlle, un dels organitzadors de la prova, ens explica què és tot això.
El bike trial doncs, consisteix en superar, com dèiem abans, obstacles, i són diferents zones, diferents trams, que han de superar en 2 minuts. No? Tenen 5 trams diferents, 5 zones diferents, i aquests trams són d'uns 15-20 metres, per entendre'ns una miqueta, en què consisteix, no? Tenen 2 minuts per fer cada tram d'aquests i doncs els pilots les fan en un, van fent cua, una miqueta com el trial de les motos, que potser es coneix una mica més.
La prova, que començarà a les 11 del matí, tindrà lloc a l'ermita de Sant Gregori. Àngel Batlle ens explica el per què han elegit el paratge de Sant Gregori.
Jo personalment hi havia corregut aquí a l'ermita de Sant Gregori feia molts anys, en els meus inicis, doncs fa 15 o 20 anys que feien alguna cursa també de bike trial, que encara es deia trial 5 segurament, i doncs em feia molta gràcia recuperar una competició aquí, no? I doncs em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament i li va semblar bé la iniciativa i ho hem aconseguit tirar endavant.
L'organització espera reunir uns 30 participants. Parlem per finalitzar els esports de l'informatiu de judo, ja que el passat cap de setmana el Club Judo Priorat va participar en la Copa Espanya Cadet Infantil que es va disputar a Madrid. Resaltava el que respecta als judoques del Club Judo Priorat perquè respecta a la categoria d'infantil femení, Adoración Heredia com a segona classificada amb 57 quilos, Carla Montañez com a tercera classificada amb 44 quilos i Ariadna Escoda com a cinquena classificada amb 48 quilos. Pel que respecta a la categoria cadet masculí, resaltava Josep Tous com a setè classificat amb menys de 73 quilos i Jordi Dauden i Jordi Borrell com a novens classificats amb menys de 55 quilos i menys de 73 quilos respectivament. I amb el repàs dels resultats del Club Judo Priorat a Madrid del passat cap de setmana, tanquem els esports a l'informatiu. Ens retrobarem el proper dissabte. Serà d'aquí 7 dies. Adéu-siau, molt bon dia.
El temps.
La previsió meteorològica ens la porta, com sempre, l'Enric Massip.
Acabem la setmana i un període de monotonia meteorològica que ens ha dominat doncs, durant tota aquesta primera part de febrer i els últims dies de gener. Una situació que podem donar per acabada perquè l'anticicló s'està retirant, s'està posant cap al centre d'Europa i això donarà pas a l'entrada de pertorbacions atlàntiques, la primera de les quals ens arribarà el diumenge a la tarda provocant un augment dels núvols, però difícilment cauran algunes precipitacions. De totes maneres, això obrirà la porta a l'entrada de noves pertorbacions més actives que durant la setmana vinent doncs, ens afectarien amb més pluges, algo més importants. De totes formes, doncs, aquest cap de setmana, bona part del dissabte i part del diumenge, també tindrem un ambient força agradable i, com dèiem, en l'última hora del diumenge és quan apareixeran uns núvols i possibilitat doncs, que caiguin 4 gotes. I en quant a efemèris, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1954, la ciutat de Huelva es ve sorpresa per una important nevada que va deixar 40 centímetres de gruix i va estar al terra durant més d'una setmana.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió meteorològica tanquem, com és costum, l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Us recordem que l'actualitat torna amb els butlletins a partir de dimarts i sempre que vulgueu a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Us deixem ara amb l'hora del vermut, la tertúlia conduïda per la dupla Rosa Gairal, Jordi Soldevila. Us ha parlat Alfonso Reig. Per la meva part res més, així que molt bon cap de setmana i gràcies com sempre per la vostra atenció. Fins aviat!